Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Fa uns dies, el primer ministre britànic, Rishi Sunak, va refusar aclarir en una entrevista si era usuari de la sanitat privada.
It's not really relevant to this. What's relevant is the difference I can make to the country.
Literalment va dir que no era una informació rellevant en un escenari, com el britànic, en què el Servei Nacional de Salut està en una situació més que debilitada, amb llistes d'espera interminables i un personal sanitari en peu de guerra. Crida l'atenció que qui té la responsabilitat de gestionar sobre aquests assumptes no sigui clar en la seva resposta. Malauradament, el panorama que es viu a Anglaterra no ens resulta gens estrany, i menys quan tot allò públic, vinculat al bé comú, va camí del desmantellament intencionat. Fa un any vam dedicar el programa al futur de l'atenció primària a Catalunya, la ventafocs del sistema sanitari, en paraules dels que hi treballen. I ho vam fer en plena sisena onada de la Covid, per parlar d'un sistema devastat per una dècada de retallades, de privatitzacions, d'infrafinançament i de fuga de talent. Avui hem volgut tornar a seure a la mateixa taula alguns dels professionals que vam entrevistar aleshores per saber si el paisatge s'havia començat a refer. La resposta és que no. En les pròximes setmanes bufen vents de vaga a casa nostra. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat dos dies d'aturada per denunciar la sobrecàrrega de feina, l'escassedat de metges i de professionals sanitaris i per demanar millors condicions laborals i salarials, perquè la precarització es tradueix en contractes d'un dia, en hores extres, en guàrdies sense repòs o en salaris de 1.200 euros per als metges residents en pràctiques. Un sou, per als que comencen, que des del 2006 només ha augmentat un 12%, quan el salari mínim, per a la resta de treballadors, ha augmentat fins al 85%. En aquest escenari, la sanitat privada s'ha convertit en el refugi per a metges malpagats, que aconsegueixen arrodonir ingressos, i per a pacients que volen una atenció més ràpida, que no vol dir més eficient, i que en la majoria de casos la lletra petita diu que no cobreix els tractaments greus o importants. La metgessa Meritxell Sánchez Amat sap que el vincle que s'estableix al llarg del temps entre els professionals i els pacients a l'atenció primària té efectes positius en la salut. De fet, tenir el mateix metge durant 15 anys redueix la mortalitat un 25%. El que cohesiona una societat, diu, són uns serveis públics forts, sobretot quan ve tempesta. D'aquesta crisi, ara en diuen inflació.
Solidaris. Tothom té una història.
Els dies 25 i 26 de gener, 25.000 facultatius estan cridats a la vaga amb el lema «Ho has donat tot, no has rebut res». Els convocants, Metges de Catalunya, diuen que es vol posar remei a la davallada sense fre que asseguren que viu el sistema català de salut. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
Aquestes mobilitzacions és la reanimació del massatge. Si algun dia aquestes mobilitzacions no tenen un resultat decidit de revertir el model sanitari i acaben, vol dir que hem declarat morta la sanitat pública. A dia d'avui hi ha dos tipus de persones que no tenen cap problema en ser tractats en el sistema sanitari públic d'aquest país. El primer tipus de persones és aquella persona que està sana. I el segon tipus de persona és aquella persona que té una malaltia molt greu o té una urgència vital. En aquests supòsits, el sistema sanitari encara té capacitat de resposta i respon bé, adequadament i de forma molt eficaç. Pel mig hi ha una llarga llista d'espera, amb la qual cosa cada cop serà més complicat ser atès encara que tinguis una malaltia greu.
Alfredo García, sotsdirector del Servei Català de la Salut, explica quins passos s'han fet per evitar l'aturada.
La convocatòria de vaga per part del Sindicat de Metges de Catalunya ens fa respecte i ens ocupa des del primer moment. Des del Departament de Salut treballem també per la millora del sistema sanitari i de les condicions laborals dels professionals. I ho estem fent per un costat des de la taula de negociació de la part concertada del sistema, que recentment ha tancat un preacord de conveni que inclou millores importants per a tots els professionals del sistema, i per altra, a la taula de negociació de l'ICS. D'altra banda, el dimecres 11 de gener, el conseller de Salut ha anunciat la constitució d'una taula d'harmonització dels convenis, amb participació de tots els sindicats amb representació a les taules de negociació del sistema sanitari, també de les diferents patronals, de l'Institut Català de la Salut i del propi Departament de Salut, per fer propostes que ens permetin anar aproximant les condicions laborals de tots els professionals del sistema sanitari i que acabin sent similars.
Amb aquest preacord pel conveni de la xarxa concertada del sistema sanitari públic negociat durant gairebé 2 anys, Comissions Obreres, UGT i SATSE s'han desmarcat de la vaga, però metges de Catalunya diuen que els dona més motius per a la protesta.
Malauradament, altres sindicats han entrat en aquesta dinàmica de fàbrica de salut i només veuen o reivindiquen condicions retributives com si fos una fàbrica. Som un sindicat diferent que ens preocupa molt en quines condicions estem donant atenció a la ciutadania i per nosaltres això és quasi tan o més important que les nostres condicions laborals i retributives.
La pandèmia ha fet rebentar les poques costures del sistema que encara aguantaven.
El conjunt de professionals del sistema sanitari ha hagut de fer front durant aquests 3 anys de la pandèmia que portem a un gran esforç professional, personal i organitzatiu que ens ha permès donar una resposta més que satisfactòria, però que ha trastocat també algunes coses. Durant les successives onades de la Covid hem hagut de fer, entre cometes, aturades de l'activitat ordinària. Després de cada onada, l'esforç ha estat dirigit a mantenir i a recuperar l'activitat ordinària.
Les llistes d'espera se n'han ressentit. El retard per a algunes operacions urgents és un 38% més elevat que el que hi havia el 2021 i un 9% més que el del 2019. García suavitza la situació.
Podem dir en general que a finals de l'any 2022 els professionals han aconseguit recuperar l'activitat assistencial prèvia a la pandèmia. Ho hem fet en números globals, en activitat quirúrgica i en proves complementàries i estem a punt de fer-ho en activitat de consultes externes. Durant tot aquest període de la pandèmia s'han prioritzat les activitats greus i urgents i s'ha mantingut els circuits de diagnòstic ràpid. Per exemple, durant aquest any 2022, el 99% dels pacients de cirurgia cardíaca o de cirurgia neoplàstica s'han intervingut dins dels terminis establerts. En els 3 procediments garantits s'ha aconseguit que el 90% dels pacients operin dins dels terminis establerts i en la resta de procediments el resultat ha estat del 86% dels pacients. Ens queda encara molta feina per millorar l'accessibilitat, també a l'atenció primària. Hem de dir que s'ha incrementat també molt la demanda de l'atenció primària. Si comparem aquest any 2022 amb la situació prèvia a la pandèmia, el nombre de ciutadans atesos pel sistema s'ha incrementat en un 16%.
L'espera no és només per a proves o operacions. Només una quarta part dels catalans aconsegueixen cita amb el seu metge de capçalera abans de 48 hores. El 72% s'ha d'esperar 10 dies des que demana cita fins que la té. García reconeix que això preocupa el departament i que estan preparant un pla d'accessibilitat per revertir-ho. Tots aquests elements han provocat que el nombre de persones amb mútua privada creixi exponencialment a Catalunya. Un 30% de la població ja n'és usuari. Make me happy, my skills and funny, ai, 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 ai. And let me fly, it's no time to cry, ai, ai, ai. Pel sindicat, però, el problema ve de més lluny.
Tenim un sistema sanitari que es va crear quan es van produir les transferències de la sanitat de l'Estat a les autonomies, que és, amb diferència, el més complex de tota Espanya. Amb un sistema absolutament mix i híbrid que ha format per centres de provisió i de titularitat 100% pública, amb centres que són en mixtes de gestió privada, titularitat pública, amb centres privats però concertats, és a dir, 100 proveïdors diferents de salut, fins al punt de que quan tu demanes al Departament de Salut que et facin una relació dels professionals al centre on estan i quina especialitat tenen, jo tinc un correu de contesta per escrit que em diuen que no ho saben.
A aquesta complexitat d'estructura s'hi ha de sumar un model de gestió erroni, segons Lleonard.
Durant molt de temps s'ha produït una gestió de la sanitat low cost, en el qual s'ha assimilat o s'ha pensat que la sanitat es podia gestionar amb criteris economicistes. Vull dir que, per exemple, en l'actualitat, el millor metge no és el que tracta millor el seu pacient o el que té el pacient més content o el que té a la gent més controlada. El millor metge és el que fa més visites per hora.
El sotsdirector del Servei Català de la Salut està d'acord que la manera de treballar ha de canviar.
És necessari transformar el sistema i adaptar-ho a aquesta realitat. És necessari que el metge dediqui la major part del seu temps a fer de metge, a resoldre els problemes de salut dels seus pacients. Per tant, a valorar pacients, a fer diagnòstics i a posar tractaments als pacients. També ha de tenir temps per mantenir al dia els seus coneixements i formar-se de manera contínua i adequada. Mesures que ajudin a desburocratitzar la consulta, mesures que aportin capacitat organitzativa de la seva feina al propi professional, sistemes que ajudin a sectoritzar la demanda pels diferents motius de consulta o la incorporació de nous perfils professionals poden ajudar en aquest objectiu. You gotta swim. Swim for your life. Swim for the music that saves you when you're not so sure you'll survive. You gotta swim. L'Organització Mundial de la Salut recomana destinar l'atenció primària al 25% del pressupost de salut. A Catalunya estem al voltant del 17%. García confia que en la llei de pressupostos del 2023 es posi remei a aquest desequilibri. D'altra banda, la despesa per càpita ens continua situant a la cua d'Espanya i d'Europa. El 2022, Catalunya es va gastar en salut una mica més de 1.400 euros per habitant. Astúries, la comunitat que lidera el rànquing, van passar dels 2.100. Dir que Catalunya estem a la cua de despesa per habitant no és del tot cert. Possiblement hi ha alguna regió que disposa de més recurs per habitant destinat a salut, però estic segur que és degut a que disposen d'una sèrie de competències en captació i gestió dels impostos que a data d'avui no en tenim aquí. La despesa de salut a Catalunya ha crescut any darrere any i aquest any 2022 que tanquem hem fet rècord de despesa en salut. D'altra banda, els pressupostos presentats per aquest 2023 incorporen també un increment entorn als 1.000 milions d'euros que seran necessaris també per finançar les mesures retributives i de millora de les condicions laborals que s'han plantejat.
Però per Lleonard no és només un problema de diners, sinó de com es gestionen.
Sempre he dit que s'ha d'invertir més en sanitat, però és molt important també tenir molt clar com es gestiona aquesta inversió en sanitat. Perquè posaré un exemple molt clar i molt recent. Ara hem tancat l'any 2022 i hem tingut, o sigui, el volum de pressupost executat en sanitat més alt de tota la història de Catalunya, 14.000 milions d'euros. Però es dona la contradicció de que amb aquest volum rècord resulta que les llistes d'espera són les més altes de tota la història d'aquest país i els professionals se segueixen sentint maltractats perquè no han vist, o sigui, aquest esforç de pressupostari no ha arribat. Clar, on va aquesta inversió que teòricament és rècord, si no va als dos protagonistes d'aquesta història, que són la ciutadania i els professionals. I llavors és quan recordes el mare màgnum d'infraestructura, de càrrecs i d'assessors i la complexitat del sistema sanitari català que no està en lloc més.
Yours alone. En aquest context, els metges estan al límit. Tenen una seixantena de visites al dia i, segons un estudi de Metges de Catalunya de l'any 2021, un 70% presenten algun dels símptomes de la síndrome del burnout. Això fa que alguns decideixin replantejar-se la vocació o que marxin a l'estranger. Un altre problema afegit és que en els pròxims 10 anys s'han de jubilar 9.000 professionals de la medicina.
En el cas de la demarcació de Barcelona, segons dades del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, està previst que en els 3 propers anys es jubilin entorn a 3.500 metges. A partir del 2025, de totes maneres, la taxa anual de jubilació comença a disminuir. Per tant, hem d'aconseguir que la taxa de reposició d'aquests professionals sigui l'adequada, pensant que anualment surten de les facultats de medicina de tot Catalunya entorn a 1.100 metges nous. També hem de treballar les distintes administracions implicades en aconseguir incrementar el nombre de places de metges i d'especialistes que formem cada any. És evident que hi ha professionals que marxen a altres països a treballar, però volia aportar alguna dada en aquest sentit. Segons un estudi també del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de l'any 2021, van marxar de la demarcació de Barcelona un total de 170 metges, el que representa un 0,5% dels 29.000 metges en actiu. A més, una gran part d'aquests metges que van marxar van tornar als seus països d'origen.
Les places de medicina, sota el meu modest punt de vista, no cal augmentar-les per una raó simple. Espanya és, si no recordo malament, el 6è país del món en nombre de metges, i el segon país del món en nombre absolut de facultats de medicina. I és una qüestió de retenir allò que es forma. És que si no millorem les condicions laborals i retributives de les facultatives i facultatius d'aquest país, marxaran. I ens quedarem sense. I d'aquí 10 anys el sistema sanitari serà una ombra del que va ser. S'ha de parlar de condicions laborals i retributives per poder retenir el talent mèdic, però tan important com això, o més, és en quines condicions podem donar atenció a la ciutadania.
Per fer front a tot això, el Departament de Salut presentarà aviat un pla estratègic de professionals per trobar mecanismes perquè els facultatius vulguin cobrir territoris, vacants o especialitats d'entrada menys atractives. Lleonard, per altra banda, es mostra molt decebut amb la reacció de l'administració davant de la convocatòria de vaga. Tot i que hi ha hagut alguna trobada informal, ningú els ha trucat per negociar. Aquest dimecres, en roda de premsa, el conseller Manel Balcells va assegurar que abans de la vaga faran algun moviment. El crit d'alarma és clar.
El problema és que no, el sistema ja no dona per més, la gent marxarà i quan vulguin recuperar-los ja no hi seran. Ja no hi seran. I serà una oportunitat perduda. I ara estem a l'última oportunitat de poder recuperar.
Solidaris. Mercè Folch.
És veritat, els professionals són el tresor i, per tant, els haurem de cuidar i els haurem de cuidar ara amb tot el que és precisament aquest àmbit.
Josep Maria Argimon. Juliol del 2021.
De les condicions laborals. I això m'ho van sentir dir el primer dia que em vaig comparèixer aquí, i aquest és el meu treball en els propers mesos. I si no l'aconsegueixo, doncs difícilment farem altres transformacions. I per tant, agafaré la porta i me n'aniré.
Hem de millorar les condicions de treball dels i de les professionals.
Manel Balcells, novembre del 2022.
Això passa naturalment en els propers temps per temes claus, com són els que s'estan negociant per part de les patronals amb els sindicats, amb el conveni del Siscat i també en el conveni de l'ICS, que s'està treballant intensament. Estem per millorar les condicions de treball dels professionals. És imprescindible tractar millor els nostres metges i metgesses i els nostres infermers i infermeres.
Meritxell, com estàs?
Bé, una mica cansada, però bé.
La Meritxell Sánchez Amat és metge de família del Cap Besòs i presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària, una plataforma nascuda l'any 2009 en defensa de l'atenció primària. Maica, i tu, com va tot?
Bé.
Estàs bé?
Podria estar millor, sí.
La Maica Herranz, infermera del Cap Casanova. Ara fa un any ens vam trobar per parlar de l'estat de l'atenció primària en plena onada de la variant Omicron de la Covid. Potser ho recordareu, podeu recuperar el programa a la nostra pàgina web. En aquell moment, vosaltres i tot el personal sanitari estàveu desbordats de feina, sobretot aquesta onada burocràtica que en dèiem, no? Recordo també una entrevista a la Maria Ángeles González, metgessa del CAP de Trinitat Vella, a qui també doncs, vam tenir l'oportunitat d'entrevistar, que ens deia que se us havia quadruplicat la feina amb aquesta sisena onada, no? Ho comentàvem abans fora de micròfon, escoltant aquest programa d'ara fa un any, perfectament el podríem passar avui mateix i seria la mateixa fotografia, Meritxell.
Sí, no s'han pres mesures, no? Una mesura molt ràpida i que realment repercutiria en una reducció de la feina als CAPs és el tema de les baixes, no? Hi ha hagut ara s'ha anunciat una nova llei que canviarà una mica, no? Farà una mica de maquillatge amb el tema de les baixes, però seguim fent baixes per malalties curtes que no requereixen atenció mèdica, bueno, sanitària, i això ens treu feina per fer la feina que sí que cal, no? Llavors, sí, estem igual que estàvem.
Maica.
Estem com estàvem. Hem anat recuperant poquet a poquet la feina que fèiem abans de la pandèmia. Hem tornat a fer els seguiments i l'atenció al pacient crònic, però això intercalant-lo amb les respectives onades o mitges onades que han anat venint, no? Just abans parlàvem de que ara aquest Nadal doncs, se'ns han ajuntat el Covid amb la grip, amb els diferents virus respiratoris, i tot això ho hem de combinar amb fer l'atenció que ja fèiem abans i que és la pròpia de l'atenció primària.
Ve un mes de gener carregat, un any després d'aquell programa que vam fer dedicat a l'atenció primària. El Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat una vaga pels dies 25 i 26 d'aquest mes, i entre els motius per convocar aquesta aturada hi ha precisament aquesta sobrecàrrega de feina. Meritxell, des del FOCAP, vosaltres la recolzeu?
Nosaltres encara no hem llegit la convocatòria de vaga, per tant, encara no podem dir. Sí que pensem que ha de ser una vaga que convoqui a tot el personal de la sanitat, en aquest cas, de l'atenció primària en concret, perquè no només són metges, no? Llavors, encara que es milloressin les condicions laborals dels metges, doncs això no repercutiria en una millora general. I pensem que el que cal és reclamar això, no? Millores per a l'atenció cap a la població, que sí que passen per millores laborals, però són sobretot decisions a nivell de sistema que s'han de prendre i que veiem que no hi són, no? No s'esperen, malauradament.
Quines són aquestes decisions a nivell de sistema?
Per una banda, a nivell de pressupost, doncs, seria augmentar la partida que va a l'atenció primària, però no només calen recursos, cal que es doni més poder, no? a l'atenció primària. Sabem que, ho hem dit mil vegades, no? Un sistema sanitari amb una atenció primària forta millora els resultats en salut i fa que el sistema sigui sostenible, no? Això s'ha repetit, però després a la pràctica això no passa. I les decisions que es prenen, si tenim por, no? El conseller ha anunciat que aquest 2023 hi ha la voluntat d'augmentar el percentatge de diners que vagin a l'atenció primària per arribar al 25% d'aquí dos anys, em sembla.
Que és el que diu l'OMS, eh?
Que és el que aconsella l'OMS, però clar, tot depèn de a què li diguis atenció primària, no? I el que estem veient també és que hi ha una transformació del concepte d'atenció primària que l'allunya d'aquells valors, d'aquells atributs que la fan més forta, no? I llavors podem acabar tenint una cosa que es digui atenció primària, no? Li diem atenció primària, però en realitat no sigui atenció primària i, per tant, no doni tota la potència que pot oferir.
Ara, quan t'estava escoltant, he notat un cert cansament, no? De dir, estem cansats de dir, no?, que l'atenció primària millora la salut de les persones, un sistema de salut d'atenció primària fort, té conseqüències molt positives, no? És un efecte dominó positiu. Però sembla com que aquest missatge, no? Aquesta realitat, caigui sempre en sac foradat.
Pensem que darrere d'això hi ha interessos, no? En que això sigui així. L'atenció primària, també en parlàvem fa un any, no? Fa que l'atenció sigui menys intervencionista i, per tant, que es gastin menys diners, i això doncs, no interessa. Estem fascinats per la hiperespecialització, per la tecnologia, i per tant doncs, el tracte humà sembla que quedi en últim lloc, no? Llavors sí, hi ha cansament perquè bueno, després renoves les forces i segueixes, però sí que penso que és especialment important perquè ens ve per davant una època molt dura. Serà, no? Hi haurà una crisi que ens estan anunciant, que farà que molta gent pateixi, i el que dona cohesió a la societat doncs, són els serveis públics, no? Una sanitat de qualitat, una educació de qualitat, això pot fer que resistim millor aquestes males èpoques protegint els més vulnerables.
Maica, com ho veus? Hi ha també aquest cansament? Li deies a la Mary, li preguntaves per la vaga. Varios sindicats s'han adherit a aquesta vaga. Un d'ells, el sindicat d'infermeres de Catalunya, reivindicant una mica doncs, el que explicava la Mary. Millorar les ràtios, perquè si no tenim suficients professionals, si no tenim suficients metges, suficients infermeres, per molt que vulguem fer equilibrismes amb l'atenció, és difícil. Hi ha pocs metges, hi ha poques infermeres, però en realitat no és veritat que n'hi hagi pocs. Hi ha pocs treballant de metges i d'infermeres. Formem molts. Què passa? Que quan acaben, s'acaben dedicant a una altra cosa o marxen del país. Per què? Perquè les condicions, el treball que hi ha al nostre país no són bones. Hi ha molta precarietat, hi ha molts contractes de només un dia durant anys i anys. Avui, aquest matí, sense anar més lluny, parlava amb una companya que em deia que la seva vida laboral en tenia 900 i pico de contractes, perquè havia estat molts anys fent contractes dia a dia i després de 13 anys de treballar, contractes mensuals, i que no hi havia cap canvi en aquest sentit. Fa pocs dies que ha sortit un pla d'estabilització dels professionals a l'ICS, i jo no sé si la dada era pública, però si més no, jo he vist ara que hi ha un 58% dels professionals que amb un contracte temporal. Això significa que més de la meitat dels professionals no tenen un contracte fix, no poden planificar la seva vida.
Jo em preguntava també, la ciutadania és conscient d'aquesta realitat?
Jo sí que vull dir que l'atenció primària és molt heterogènia, no? Hi ha llocs en què la gent encara pot demanar hora i ser atès pels seus professionals en un temps raonable, no? Que no cal que sigui ara ja en una hora, pot ser demà passat, dos, tres dies. I no hem de caure tampoc en dir que tot arreu passa el mateix, perquè no és així. El que sí que és veritat és que el que hem sacrificat, no? Jo crec que com a societat és aquesta longitudinalitat en pro de la immediatesa, no?
Aviam, jo també vull dir longitudinalitat?
La longitudinalitat és el vincle que s'estableix al llarg del temps entre professional i pacient i que s'ha vist que és molt beneficiós per la salut de les persones. Tan beneficiós com que bueno, hi ha estudis, no?, que demostren que millora els resultats de control de patologia crònica, el compliment del tractament, però és que amb dades més dures, no?, redueix la mortalitat. No? Tenir el mateix metge 15 anys redueix la mortalitat en un 25%, redueix els ingressos a l'hospital, redueix les anades a urgències, per tant, estem parlant de resultats palpables, no d'una cosa etèria. I bé, doncs, sabent la importància que té la longitudinalitat en la salut de la població, jo crec que hauria de ser un pilar en base al qual organitzar-se, no? I malauradament no ha estat així. S'ha prioritzat, no? Amb contractes precaris, com pots garantir aquesta longitudinalitat? Ens atén qualsevol persona. I cal també que la població sigui conscient del benefici que això comporta i ho demani.
Us arriba això a través dels pacients, Maica?
Sí, hi ha de tot, eh? Hi ha pacients que solidaritzen i que entenen la situació en la que estem i, bueno, i després també hem de lidiar amb situacions d'haver-li d'explicar, no? I a vegades no ho entenen, hi ha de tot.
Tu no et bellugues i em deixes caure com les begudes que són amargues. Equivocar-me i portar-te dins són verins.
Actualment un metge de capçalera, segons Metges de Catalunya, pot fer entre 45 i 50 visites al dia i en alguns casos 60, quan l'òptim seria 25. Tu quantes visites has fet avui, Meritxell?
El número de visites per mi no és l'important, perquè jo puc haver fet 30-40 visites però el contingut d'aquestes visites pot ser molt variable. No només es tracta del número de visites, sinó que el que hem de ser conscients és que nosaltres el que estem és atenent a una població i som responsables d'una població que tenim assignada. I, per tant, la nostra feina va molt més enllà de l'agenda. No només són les visites que a mi se m'apunten o m'apunto o que tinc allà a la pantalla, sinó a la gent que vaig que atenc a domicili, a la gent que no ve i que potser hauria de venir, no? Hi ha el que es diu la llei de cures inverses, que destinem molts més esforços a les persones més sanes i aquelles que més ho necessiten doncs, reben menys esforços. Això passa sobretot, no?, en sistemes més privatitzats, però nosaltres també ho veiem, no? Moltes vegades ens hauríem de replantejar també quina feina estem fent en el nostre dia a dia. Realment tot allò que fem aporta salut?
Per repartir la càrrega assistencial, Maica, les infermeres fa temps que heu passat a assumir més responsabilitats. Això és una bona solució?
Bueno, hem passat de fa 40 anys a estar al costat del metge i fer les receptes a tenir una cartera de serveis àmplia, no? I que va des d'una tècnica simple com posar un injectable a intervencions complexes com pot ser acompanyar al final de la vida o portar el pes d'atendre un pacient amb patologia complexa, amb diverses patologies complexes, el que en diem un pacient crònic complex, no? La gran majoria crec que sí que aporta i aporta al pacient. I enllaçant una mica amb el que estàvem parlant ara, la piràmide poblacional, la població cada vegada està més envellida i això suposa que cada vegada té més patologia crònica, més dependència i més necessitats sociosanitàries i de cura. Llavors, potser el sistema està molt enfocat en una perspectiva biomèdica no des del sentit del metge, sinó a la patologia en concret, a les patologies en concret, i no aborda aquesta complexitat de poder tenir diverses patologies, més la de ser dependent, més aspectes socials.
Creieu que durant molt temps ha estat la vostra una feina invisibilitzada, poc valorada?
Se'ns veu amb aquest primer cas que t'explicava abans, no? De persones amb patologies cròniques, complexes, i la poca importància que li donem a les persones grans com a societat, junt amb el vincle que té la cura amb la dona, fa que a la cura se li doni molt poca importància, i més a la cura relacionada amb persones grans.
Ho comentàvem això l'any passat, Meritxell, no? Tot el que té a veure amb cures, l'atenció primària són cures, amb majúscules, queda absolutament fora de l'equació.
I això, doncs, en una societat com en la que estem ara, té unes conseqüències enormes, no? Jo sempre penso que ja, si ens posem des d'un punt de vista mercantilista, no? Hi ha un mercat molt gran amb les cures, que ben entès, no? O sigui, les cures ben enteses, potenciant que la gent es pugui quedar a casa, promovent doncs, atenció domiciliària de qualitat, doncs això seria una gran manera de produir riquesa pel país, riquesa de veritat, no? Riquesa de la que enriqueix a les persones i les fa viure millor, que millora la seva qualitat de vida, no econòmicament només. Don't you know we're talking about a revolution sounds. Don't you know
talking about a revolution sounds. El tema de la sanitat privada, que s'està convertint en un refugi laboral per molts metges i infermeres, no? Això és en el cas dels metges i infermeres, però en el cas dels pacients també. I mirava algunes dades de com ha pujat el percentatge en pocs anys, no? De persones que decideixen doncs, anar cap a la sanitat privada, no? Del 25% a gairebé el 40% de la població catalana ha passat en pocs anys, ha fet el salt, no? Diguem-ne, però després quan hi ha un problema gros, tornem cap a la cosa pública, no?
Clar, els números diuen, a més, no?, que el que la gent va i passeja amb les, no?, el que les mútues ajuden a va i passejar és l'atenció primària. És a dir, em sembla que és un 80-86% de la gent és atesa a nivell hospitalari, però el percentatge de gent que és atesa a atenció primària així en continuïtat és molt menor. Clar, això té conseqüències a diversos nivells. Una és a nivell de salut de les persones. No som prou conscients del benefici que té tenir professionals de referència, metgessa, infermera de referència, sobre la nostra pròpia salut. A nivell poblacional s'han fet estudis que diuen que si tu augmentes el número de metges de família per número d'habitants, la mortalitat baixa. Si augmentes el d'especialistes focals, la mortalitat augmenta.
Focals?
Nosaltres som especialistes generalistes, no? Els altres són els especialistes focals perquè es centren en una part del cos,
del
no?
cos.
En un òrgan. I bé, doncs, el fet de no tenir aquests professionals de referència doncs fan que tinguis més números de que el teu diagnòstic sigui més tard o bé que rebis més proves, més tractaments. Moltes vegades no cal que intervinguin els especialistes focals. En un 80% de les vegades, de les intervencions, nosaltres ja podem resoldre-ho. Doncs bé, perquè són símptomes inespecífics, perquè són malalties lleus o bé malalties en les que nosaltres tenim expertesa i les podem resoldre, no? I és en aquest altre 20% en el qual cal algú que vagi amb la lupa a mirar. Però si tu directament comences a mirar amb la lupa, t'estàs perdent tot un marc al voltant que farà que vagis molt més perdut. I això és el que, doncs, durant molt de temps les mútues han ofert com a millora, no? Tindràs accés directe a l'especialista, sense el focal, jo poso el focal. I jo dic, aneu en compte, perquè si tu tens mal de cap, no t'ha de veure el neuròleg. Si tens mal de panxa, no t'ha de veure el digestòleg. Si et fa mal no, el dit, no has de veure el ditòleg. Has d'anar, no? O sigui, el que realment t'ajudarà és que hi hagi una persona que et conegui a tu i que contextualitzi el que t'està passant i llavors determini si cal o no cal que hi hagi una especialista, si cal o no cal que es facin unes proves.
També ho comentava en Meritxell, de com els propis gestors tampoc acostumen a posar els peus, no? O tampoc són usuaris, tot i que la paraula usuari a mi no m'agrada utilitzar-la, no? Però tampoc es deixen veure gaire, diguéssim, per la sanitat pública i, per tant, si una cosa no es coneix i no s'ha trepitjat, poc pot gestionar, no? Des d'aquesta distància també emocional, no? Si vols dir-ho així, Maica.
És difícil que sàpigues com funciona si no fas ús d'ella, no? Fa uns dies, fa poquets, molt poquets dies, llegia un article al diari que parlava dels gestors de la sanitat privada, es queixaven de que els seus clients estaven utilitzant molt aquesta sanitat privada perquè la sanitat pública no estava donant la resposta. La sanitat privada no està plantejada perquè sigui la primera i única opció de la població. Està plantejada com una alternativa i és el que poden assumir per poder donar doncs, aquesta oferta d'immediatesa amb l'atenció, de demanes hora amb el traumatòleg i en dos dies tens una visita, però tenint en compte que la majoria de la població s'atendrà a la sanitat pública. Si això comença a fer aigües i aquells que tenen una mútua fan ús d'aquesta mútua per anar al traumatòleg, doncs aquest avantatge de tenir la visita en dos dies desapareix. Llavors, bueno, al final, si la sanitat pública pateix, tothom patim.
I tant.
I l'atac frontal que hi ha d'interessos privats,
sí, sí.
Que això ja fa temps que, no, que es veu que està passant cap a fagocitar, no, cap a cooptar recursos públics. O sigui, no, hi ha una part d'empresa privada doncs, que veu que una manera d'augmentar els beneficis, on hi ha diners doncs, en el sector públic, doncs anem a buscar els diners en el sector públic. Aquí és una decisió política, no? Si es vol promoure aquesta via o no, no? I, bueno, doncs, malauradament, des de fa anys, aquí a Catalunya en concret, amb aquest sistema públic o privat que tenim, doncs,
híbrid, sí.
Això s'està promovent. Hi ha països nòrdics en què els diputats no poden, o sigui, han d'utilitzar obligatòriament la sanitat pública. Però és que, clar, aquí a l'estat espanyol tenim que els funcionaris poden optar per mútues pagades pels impostos públics, no? Llavors, clar, és una cosa una mica esquizofrènica, perquè tu, per una banda, tens un sistema públic, però als teus propis treballadors els hi pagues una mútua privada. Quin missatge estem enviant aquí, no? I llavors, doncs, a la sanitat pública li queda doncs, la gent doncs, amb situacions més difícils, no? Socioeconòmiques, també de malaltia, de complexitat. Per tant, una mesura que s'hauria de prendre ja és acabar amb el règim de Mufase, Mugeju, ISFAS, no? Totes aquestes mutualitats privades per a funcionaris públics.
Es calcula que un 20% de la plantilla de metges de Catalunya, uns 8.000,
unes 8.000 persones, es jubilaran els pròxims 5 anys. Això és passat demà. Davant d'aquest escenari, clar, hi haurà un despoblament mèdic, no sé si dir-ne així, que també deixarà les instal·lacions i el servei a la ciutadania penjant d'un fil. Com s'ha d'afrontar tot això? Perquè és un punt important en aquesta llista de, vaja, de despropòsits. Quin panorama quedarà?
Això denota, no, que hi ha una falta de planificació, que es fan prenent mesures una mica improvisant i d'un mes cap a un altre, i no es fa una planificació a llarg termini de quina és la situació que tindrem d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys, que després passen pandèmies i tot es controla, però com a mínim en una situació de normalitat que sàpigues amb què t'enfrontes. També quan són els professionals que tens treballant al teu servei, perquè ni tan sols saps quants metges hi ha a cadascun dels hospitals, a cadascun dels centres d'atenció primària, és difícil que facis una provisió de quants en necessites.
Meritxell.
Clar, aquí el que cal és, o sigui, tornar a fer la sanitat pública i l'atenció primària en concret, perquè és on més professionals falten, és a l'atenció primària, fer-ho atractiu per a tots aquests professionals joves que els últims anys han marxat, no? Han marxat del país, han marxat de la pública, han marxat de la primària, s'han anat a urgències, per exemple, no? I això no només són diners, de fet, en la motivació dels professionals sanitaris, jo crec que els diners, aviam, evidentment, tots treballem per
guanyar-nos la vida. Sí.
Vull dir, això és així. Però també necessitem poder fer bé la nostra feina, no? Si tu vas a treballar i tens la sensació que estàs fent, traient-te la gent de sobre, com aquell qui diu, no? Per poder atendre una gran quantitat de gent, però no estàs oferint qualitat. Això ens acaba cremant i acaba fent que molta gent opti per marxar.
Doncs Maica i Meritxell, moltíssimes gràcies. Esperem no haver de repetir, o si el repetim, d'aquí un any, que sigui per parlar de millors condicions, perquè déu-n'hi-do, no s'ha mogut, o molt poca cosa la que s'ha mogut. Moltíssimes gràcies i molta sort.
A tu, gràcies.
A tu.
Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos. Mercè Folch.
Que té.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
D'aquí pocs dies comença el que es coneix com els exàmens de MIR. Aquests exàmens són la prova que han de passar els llicenciats en Medicina per aconseguir una plaça de metge intern resident dins el sistema sanitari públic. A la convocatòria d'enguany s'hi presenten 12.251 metges i hi ha 8.550 places disponibles. La nostra companya, la Mònica Roca, ha parlat amb dos estudiants de Medicina per saber com es preparen els futurs metges i quines són les inquietuds professionals de les noves generacions. If you wake in the quake and the roll of the heartbroken, pounding the ground in a sawn off ballet. En Joan Fernández i en Julio Oliveira són dos amics i estudiants de medicina a qui falta poc per acabar la carrera. En Joan estudia a la Universitat de Lleida i en Julio a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ara mateix, tots dos estan fent el sisè i últim curs, però la seva formació no acabarà aquest any. El grau de medicina és dels més llargs i exigents del sistema universitari. És el que requereix, per exemple, la nota més alta per accedir-hi. Però els que volen ser metges no acaben la formació quan acaben la carrera. Després han de fer el MIR. En Julio i en Joan ens expliquen com són els estudis de medicina.
Bueno, pues medicina és una carrera que a ulls de la gent és molt llarga, perquè són 6 anys, però que si et pares a veure el que al final la persona exercirà té molt de sentit, perquè els coneixements no es poden condensar tots en 4 o 5 anys com altres carreres i que es van canviar.
Durant els 5 primers anys tu estàs fent classes, el típic que t'esperes d'una carrera, d'anar a classes, fer exàmens i tot, i també tens una part de pràctiques, que les pràctiques passen mentre tens les classes normals. Sisè és diferent. En el cas de la Universitat de Lleida has de fer 9 mesos a 9 o 10 especialitats diferents. Llavors, tu vas passant per cadascun d'aquests serveis i la idea és que tu tinguis una visió general de com és la medicina a la pràctica en diferents serveis.
Després d'aquest període de 6 anys, et gradues i acabes sent, ets metge com a tal, però ets metge general. I com la gent coneix, els metges s'han d'especialitzar, no obligatòriament, que això també és una cosa que moltes persones desconeixen, fins i tot nosaltres mateixos, però sí que és veritat que per acabar sent, per exemple, metge de família has de fer una especialitat, per acabar fent cardiologia, dermatologia o la que sigui, has de fer una especialitat.
Després vindrà el MIR. Quan acabem, el MIR ara hi ha la moda i el més fàcil és estudiar en una acadèmia, una empresa privada que et prepare per a aquesta oposició. I, per exemple, vas a classe cada dia i llavors també estudies moltes hores a casa i la idea és estudiar unes 11-12 hores diàries de dilluns a dissabte i els diumenges descanses. I fas molts simulacres d'aquest examen. L'intensiu aquest el comences un juny i a finals de gener, principis de febrer de l'any següent, fas aquest examen. Per tant, són uns 7 mesos de preparació intensiva més un any que ja portaves entrenant-te durant 6è. Fas el MIR i amb la nota que tens amb aquest examen se t'ordena amb tots els estudiants de medicina que han fet aquest examen i segons la teva posició pots escollir una especialitat i un hospital de tota Espanya.
Entre les especialitats més demanades hi ha dermatologia, cirurgia plàstica i cardiologia i entre les que menys es demanen, medicina de família. Cardiologia és el que vol fer en Julio i medicina de família, l'opció d'en Joan.
I a mi cardiologia en particular, mira, no és perquè no m'agradi medicina de família o medicina interna, per exemple, que és el que la gent pensa que és un metge, sinó pel fet de que em sembla fascinant com funciona el cor, la importància que té i com al final gairebé tots nosaltres passarem per una cardiologia perquè és el motor del cos. Però et mentiria si et diria que no hi ha també un raonament de les meves condicions laborals futures. Això és així. Igual que molta gent et dirà, ui, jo vull fer això, i si li dona una nota molt bona del MIR, acaba fent una especialitat que li doni més diners o que tingui més estabilitat o que sigui més tranquil·la. Per exemple, dermatologia s'agafa moltíssim. És la més demandada precisament per això, perquè la qualitat de vida és millor, la feina és més estable, tindràs feina segur i n'hi haurà molts sous al darrere, no? La meva és una combinació de decisions. I el Joan, per exemple, vol fer medicina de família perquè també li encanta la medicina amb els pacients.
No és massa normal. T'he de confessar que si preguntes als meus companys de classe, per exemple, qui vol fer família, normalment no hi ha massa persones i tots els metges que m'ho pregunten i els dic que estan molt sorpresos perquè no és massa comú. A mi sempre m'ha agradat molt el contacte amb les persones, especialment amb les persones grans. Durant la meva carrera universitària vaig descobrir molt sobre tots els factors socials que afecten a la salut. Llavors penso que com a metge de família ets un referent de salut i que pots canviar tots aquests petits factors que no, d'entrada no sembla que siguin salut, però que realment afecten molt més a la salut del que penses.
Un cop aprovat el MIR i segons l'especialitat que hagin escollit, en Julio i en Joan els esperen entre 4 i 5 anys més de formació treballant en un centre sanitari o un hospital públic. És en aquest punt quan comença la carrera laboral dels metges, que arriben les seves primeres reivindicacions davant d'un sistema que consideren precari i injust.
Esta mañana aún no he dormido. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao.
Chao, chao, chao.
Esta mañana aún no he dormido. Ya tres personas vi morir. Llevo 10 años, soy mileurista. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao. Llevo 10 años, soy mileurista y no recibo formación.
Moltes de les reivindicacions van en vers al fet de haver de fer guàrdies tu tot sol quan estàs estudiant, que no n'hi hagin prou metges i siguis tu el que ha de suplir aquest forat que hi ha al sistema. I això succeeix, eh? No és una realitat. Això, per una banda, afecta, i per l'altra és que els salaris són de risa. Ho pot veure tothom. I és una cosa que no es creu la gent, eh? La gent no es creu aquests salaris, no? Per exemple, jo t'ho dic des del punt de vista dels meus familiars. Tu dius, no, és que, bueno, ja estàs acabant, no? Que et pregunten molt. Ja començaràs a cobrar, tal. I dic, bueno, és que jo, treballant als estius, cobrava més que el que cobraré ara, quan sigui metge.
Actualment, el salari mitjà d'un metge resident a Espanya el primer any que és MIR, sense comptar les guàrdies, és de 1.245 euros al mes, mentre que el salari mínim interprofessional ha augmentat gairebé un 85% els últims 16 anys i ha passat de 541 a 1.000 euros al mes, el dels metges residents només ha augmentat un 11% en el mateix període i ha passat dels 1.112 euros que cobraven l'any 2006 als 1.245 euros que cobren actualment. Són dades de l'associació MIR Espanya.
I si ho compares amb Alemanya o França, és desorbitat. I potser allà el primer any ja cobres més de 2.000 euros.
Viene tu madre, tal vez tu hermano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Hoy es tu hijo, quizás tú mismo. Y seré yo quien esté allí.
Davant d'un panorama tan precari, en el cas de Catalunya, més de la meitat dels metges residents o futurs metges es plantegen marxar. En Julio és un d'ells.
We shall not, we shall not be moved.
Molts de nosaltres ens plantegem fer exàmens de convalidacions a altres països o fins i tot hi ha països que ni et demanen examen, que només en què parles la llengua pots anar a treballar. Jo tinc companys que ja tenen feina fora i estem encara a sisè. I és que la cosa ja no és només els diners. És també el sentir que et cuiden, per dir-ho d'alguna manera. I sí, jo m'he plantejat anar-me'n.
A d'altres, com en Joan, el suposa un gran dilema.
M'agradaria quedar-me a fer la residència a Catalunya. Sí que és veritat que potser després sí que m'agradaria marxar a l'estranger durant un temps. Però també penso que tenim un sentiment de responsabilitat cap a la nostra comunitat. I llavors marxar, bueno, estic una mica en dubte, perquè marxar sí que té molts aspectes positius per mi, però també entenc que el fet de que jo marxi no treu que hi hagi persones que necessiten accés a la salut a Catalunya. El que sí que és veritat és que em veig en lluita. Quan arribi el meu moment, penso que aquesta lluita seguirà i que serà una lluita per intentar millorar les nostres condicions de forma constant. També em sembla una mica, em sembla bonic que quan estem lluitant per la nostra professió, a la vegada també estem lluitant pel confort i per la qualitat de vida de persones.
El més important, que és la vocació, la tenen clara.
Penses, ostres, jo em veig fent això, jo m'hi veig. I em veig disfrutant el que faré com a metge.
Tenim molta consciència social i els hospitals públics són els millors.
Si tothom calla, em perdó.
Solidaris, Mercè Folch.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Dani Jiménez i Josep Plazas. Moltes gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.